saber qué camino debo tomar.
Pues depende a dónde quieras ir tú.
Eso no importa. Si tú me dices...
Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Oh, se me olvidaba. Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí.
¿Quién?
El conejo blanco.
¿De veras?
¿De veras qué?
¿Que se fue?
¿Quién?
El conejo.
¿Cuál conejo?
Pero si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios!
¿A que tú no puedes hacer esto?
¡No!
Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco.
¿Al sombrerero loco? No, 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 mejor no.
Oh, ahí está la liebre por este lado.
Gracias. Creo que iré a visitarla.
Puedes ir, aunque te advierto que también está loca.
Pero yo con locos no quiero tener ningún trato.
Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos.
Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos.
¿Tú eres perfecta?
No sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú, que ets perfecta?
¿Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Gràcies per ajudar-nos a donar una miqueta més de llum a una temàtica tan important i sovint tan desconeguda encara. I en segon lloc, dir-vos que aquest és un espai participatiu en el que podreu tant tenir lloc dins d'aquesta mateixa sala per dir la vostra. Per fer-ho només cal que ens escriviu a hola@amorosament.org o també podeu participar deixant comentaris al chat de la pàgina de Facebook, aquesta en la que veieu que hi som ara mateix, a la que ningú és perfecta. També després penjarem el mateix programa al canal de YouTube i allà també podreu deixar comentaris que sempre procurarem respondre l'abans possible. Avui, com sempre, ens acompanyen un reguitzell de convidats i convidades d'honor, com tenim la sort de convidar i poder gaudir de persones amb gran experiència al voltant de la temàtica de la salut mental, de maneres, a més, molt diverses, amb diferents mirades i perspectives. Així doncs, us agraïm a tots i a totes l'esforç de ser aquí avui, aquest matí, un mes rere l'altre. Gràcies, de debò, a totes i a tots. Us les presento ràpidament. Els convidats i convidades que ens acompanyen avui a la tertúlia són l'Esther Fornells, psicòloga, coordinadora del CEAIA i del CEAP del Baix Llobregat. Benvinguda, Esther. En Jaume Vidal, president de l'Associació de Salut Mental Baix Llobregat Sud. Benvingut, Jaume. En Francesc Vilà, psicoanalista i... Bé, jo crec que tens tantes iniciatives, però direm... Quina vols que mencionem, Francesc, avui? El projecte
la de viure.
Aquesta és la més important i per la que...
La de viure amb els altres.
En Fran Airoa, psicòleg i professor i investigador. Benvingut, Fran. L'Àlex Serrano, educador social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Benvingut, Àlex. També tenim l'Elios Quintas, coach i autor del llibre Momentos de lucidez, cómo superé mi depresión. Bienvenido, Elios.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
I una miqueta més tard ens acompanyarà també en Josep Moya, psicòleg, que arribarà doncs, cap a dos quarts, més o menys, i el rebrem com mereix també. Comencem, doncs, la tertúlia temàtica d'avui. I no sé si heu vist l'última tertúlia que vam tenir al voltant del terme felicitat. Per les persones que no la veu veure, us convidarem a que la pugueu gaudir al canal de YouTube, aquí Nadie es Perfecto. I bé, al llarg d'aquesta tertúlia vam parlar de moltes coses al voltant del terme de la felicitat i vam veure que potser se'ns escolava una mica d'allò que és més científic i, per tant, se'ns feia com difícil posar-hi no només un marc d'estudi, sinó també una estructura per la que poder bé, agafar-nos per poder definir ben bé si n'érem o no n'érem de feliços. Potser per l'ambigüitat de la pròpia definició del propi concepte de felicitat, potser perquè s'hi entrellaça la voluntat humana, fora de tota norma i de tota previsió lògica tantes vegades, oi? I bé, en Fran, al llarg d'aquesta última tertúlia, ens va introduir un altre terme, el terme benestar. Un terme que la ciència sí que s'hi ha acollit i emmarcat com a objecte d'estudi i, per tant, ens resulta més estructurable i també més cultivable i entrenable, oi? Avui parlarem, doncs, del concepte de benestar. I, com sempre, ja sabeu que a mi, bé, se'm dona millor preguntar que respondre. Per tant, jo utilitzaré aquest to que tinc de fer preguntes per enllaçar-ho amb les que se m'havien acudit per començar el programa d'avui. Per exemple, què és exactament això del benestar? I té alguna cosa a veure amb això que els polítics diuen l'estat del benestar? No ho sé, passo el micròfon, aviam què en penseu.
Bé, no sé, jo quan vaig veure que justament avui parlàvem del tema del benestar i també del tema de la felicitat, la primera cosa que se'm va acudir és, bueno, què és el benestar, no? Vull dir, el benestar el podem entendre potser com en dues potes, de dues maneres diferents. Un pot ser doncs, el benestar individual, el de cadascú, i l'altre és el benestar social. I el benestar social sí que té a veure amb el tema més de l'estat del benestar, dels recursos que té una societat, no? I, en canvi, el benestar individual potser té a veure més amb la realitat del dia a dia, amb el que és la qualitat de vida de cadascú, i semblaria que tot això porta o hauria de portar el terme de la felicitat. Però bé, bueno, la felicitat és alguna cosa tan abstracta, el qual personalment, com un estat estable, personalment no hi crec. Perquè bueno, no deixa de ser doncs, un sentiment agradable, pot ser una absència de patiment, i quan parlem d'absència de patiment també parlem d'absència de dolor i parlem d'absència d'angoixa. I aquestes coses, tant el dolor com l'angoixa, socialment, penso que estan molt mal vistes. Quan ens fa mal el cap, doncs necessitem que el cap ens deixi de fer mal ara, en aquest moment. Ara. Per tant, vull dir, fem el que sigui perquè ens deixi de fer mal. El dolor en aquest moment doncs, és algo mal vist. És algo que, a més, amb tot el tema de l'epidèmia, doncs, ens fa respecte, ens fa por, ens planteja dubtes i ens dona molta incertesa.
Tota la raó, Esther. Gràcies. Endavant, Francesc.
Molt de gust. Em sembla que en aquesta època ens interessa tindre una certa perspectiva històrica sobre l'estat del benestar, i també alguna idea potent, com ja deia l'Esther, en relació al benestar de les persones. L'estat del benestar és una producció que té una fita important, que és 1944. A 1944, alguns estats aliats, davant del gran desastre que és la Segona Guerra Mundial, un desastre d'idees, de persones, de vides i de matèries, es reuneixen a Bretton Woods, un magnífic, com diríem nosaltres en català, un balneari com el de Caldes de Malavella, com els de Caldes de Malavella, en un indret extraordinari, al voltant de la natura, i acorden diverses coses. Aquests estats-nació acorden lligar el progrés, el que en aquella època sorgeix com una idea importantíssima, el progrés, al dòlar. I el dòlar, lligar-lo al patró or. I, per tant, que els diners no vagin sols, estiguin lligats a un patró, or, als bancs, i a la idea de progrés. Podríem allargar-nos moltíssim de com va anar això, però en el rerefons aquest és el moment que dona visibilitat al que després serà la ONU. A 1971, un dels pitjors presidents dels Estats Units, per no dir el pitjor, Richard Nixon, es desdiu de Bretton Woods. I es desdiu de Bretton Woods, entre altres coses, perquè els americans han fet a l'Índio. S'han endeutat fins a les celles en la primera guerra extraordinària, que és la guerra del Vietnam. S'han gastat tots els dòlars que han pogut i més en el complex industrial, generant una guerra sense trinxeres, una guerra deslocalitzada, sense idees, sense ideals i, bàsicament, per gastar milers de diners, milers de dòlars, en benefici d'allò que és el complex industrial i que després serà el món dels negocis financers. Aquí és quan comença a davallar l'estat del benestar. I a l'any 76, un personatge execrable, com Milton Friedman, aconsegueix el Nobel d'Economia amb una brillant idea, extraordinària idea, única en el món, una novetat extraordinària, que és la següent: destruir genera diners. Ell ho diu d'una manera més elegant: destruir dona oportunitats de fer negocis. Us sona, no, això? Val, l'estat del benestar s'ensorra el 1976. I també s'ensorren els estats-nació. Els estats-nació ja no són qui controla l'economia mundial. Els grans conglomerats, ja no industrials sinó financers, són els amos del món i es dediquen a fer les seves trapisondes. Això, indiscutiblement, té a veure amb la situació actual i amb que ja no es guanya calés produint coses, sinó es guanyen calés negociant diners que no existeixen, que és el món financer. Per això és lloable la resposta territorial d'alguns llocs del món reclamant una altra manera d'organitzar-se. Per exemple, la independència d'Escòcia, per exemple, el follon que hi ha a Irlanda en l'actualitat, per exemple, el procés nacional català, etcètera, etcètera, tenen lògica davant d'aquesta destrucció de l'estat del benestar. I dos paraules en relació a les persones que ens interessen. Aquestes persones que ens interessen, aquelles que tenen malestars emocionals i mentals seriosos, viuen en un nou món que ja no és el del benestar, sinó que és un nou món d'una globalització d'aplicatius tècnics que fa que la gent estigui cada vegada més desemparada, desconnectada, a pesar de que els grans imperatius d'avui dia és connecting people. I què és el que ens interessa per a aquestes persones? Que trobin el seu lloc. Que tinguin un lloc en el nostre petit món. Que els especialistes de tota mena, mental, social, educatiu, laboral, ajudin aquestes persones a tindre el seu lloc. Per tant, ja no es tracta de l'estat del benestar, sinó es tracta de l'estat del llogarret de cadascú. Gràcies.
Gràcies a tu, Francesc. Adelante, Fran.
Me han gustado mucho las intervenciones tanto de Esther como de Francesc. Solo quería hacer una pequeña aclaración porque es interesante ver cómo ha evolucionado la cosa, tanto en lo geopolítico, cuando se han introducido estas cosas para medir y para enriquecer todo lo que tenía que ver con el PIB y los índices de Gini y todas estas cosas, pero a nivel de la psicología como ciencia muy diversa y poco unificada, creo que ha habido un cambio que ha estado influenciado y ha influido al uso de que se hacen estos conceptos en geopolítica y en econometría y tal. Hemos pasado de considerar por separado lo que decía Esther, ¿no? Los factores que permiten el bienestar, ¿no? O sea, considerar el bienestar social como estado de bienestar, es decir, tener salud, un sistema sanitario público, educación, de acceso igualitario, ya no solo un tema de calidad, sino de que todo el mundo, independientemente de sus condiciones económicas, pueda acceder a lo mínimo, que es muy importante para tener las más oportunidades. De pequeño tener educación, aunque seas de un barrio pobre, te pone en unas posibilidades no idénticas, pero un poco más equiparables a la gente con más dinero, de barrios más ricos. Tener una sanidad pública permite que no te arruines si tienes una enfermedad lo suficientemente grave, más que grave, cara de curar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la psicología simplemente medía si eso correlacionaba, de hecho, con no estar mal, ni siquiera con estar bien, o sea, con no tener sintomatología, ¿no? Y a partir de los años 80 se preocupa primero por qué es estar bien aparte de no estar mal, o sea, qué cosas hacen que una persona esté bien, aparte de no tener síntomas de trastornos mentales o de estrés no patológico, o bueno, estas cosas que los gringos le llaman distress, y no solo estrés, pero bueno, malestar, ¿no? Angustia, se traduce de varias maneras. Entonces se produce eso, ¿no? Un primer estudio, que es lo que expliqué yo brevemente, no sé si os, creo que mostré una pequeña imagen, ¿no? Que tenía como unas dimensiones, autoaceptación, control ambiental, ¿no? Si queremos, los podemos discutir otra vez ahí un poquito, si viene a cuento, ahora no creo que venga a cuento. Y ya después, incluso, intentan ir un poquito más allá y es unificarlo todo, ¿no? Intentar, por ejemplo, desentrañar o definir en qué consiste el bienestar social, independientemente de las condiciones materiales o de infraestructura que lo hacen más posible. Todo el mundo estará de acuerdo que estar en medio de una guerra no facilita el bienestar social, ¿no? O el bienestar colectivo. Me refiero a qué es estar bien más allá de la persona individual, ¿no? Porque la persona individual, pues siempre se de alguna manera se mide, se le pregunta a la gente, se le administra cuestionarios a personas individuales, de eso haces medias y estadísticas, ¿no? Pero qué es que un colectivo esté bien, ¿no? Y ahí estamos, esto está, bueno, Si lo individual tampoco es que esté resuelto del todo, pero más o menos hay algunos acuerdos, está el bienestar hedónico, el eudamónico, ¿no? O sea, el placer por el placer, el sentirte realizado y tal, que bueno, no son tan polos, pero bueno, sí que son unas dimensiones en las que hay un cierto acuerdo, ¿no? El bienestar como tomarte un helado de vainilla o tener sexo, o ayudar al prójimo, o hacer una carrera, o escribir un libro que aunque no te haga rico, pues te da ese bienestar, ¿no? De haber conseguido algo y tal. Estamos ahora discutiendo qué es que un colectivo esté bien, independientemente de las... No independientemente, pero como algo separado de las condiciones que lo hacen posible, ¿no? Que es lo que ya hablaba Esther, el estado de bienestar y el bienestar social como infraestructuras, dispositivos, políticas que hacen que esto sea más fácil. Estamos ahí, ¿no? Y ahí hay debates abiertos muy complejos, pero creo que es interesante saber bueno, que estamos ahí y que todo esto además ha tenido influencia, ¿no? Hay un pequeño país asiático que ha intentado implementar estas cosas en su constitución. Y eso, si queréis, por no enrollarme tanto ahora, me lo miro bien, que no lo tengo en la cabeza. Lo impartí en una asignatura este año en el primer semestre, pero o sea, lo tengo por ahí en las diapos y tal. Pero así no me enrollo tanto y me lo preparo un poquitín y os lo explico después, porque creo que va a continuar muy bien con muchas de las cosas que están diciendo mis compañeros y compañeras.
Muchísimas gracias, Fran. Jaume, parlava en francès de la perspectiva històrica i jo crec que perspectiva històrica en tens també força. T'has de donar micròfon, sisplau, si vols participar.
No, però ni molt menys a la categoria del francès, que gràcies perquè sempre serveix molt això. Perspectiva, sí. A mi el que m'ha quedat precisament, ja no només de tot el que he dit, sinó de tota la meva experiència, és que veritablement, vull dir, tenim guerres, però no unes guerres tan bèsties com la que va ser la Segona Guerra Mundial. Això és una cosa que em queda fàcilment a dins de la meva ment. I això ja és un gran avenç, evidentment. Ara el que hem de veure és que tots aquests financers doncs, tinguin la, o sigui, que està clar que tenen doncs, aquesta, diríem, culpa no, però diríem que tenen doncs, aquesta virtut de treure d'allà on no n'hi ha, doncs, que tinguessin també paral·lelament doncs, un ajustar-se precisament al que és el respecte humà amb les normes que ens hem també elaborat i tal. Jo ho veig així, no sóc tant d'allò, però jo veig així les coses. Gràcies.
Gràcies a tu. Àlex, tu pertanys a una estructura, a una institució, com és l'Ajuntament del Prat. Quina és la teva visió de tot plegat?
Bueno, des de la nostra perspectiva, estem en un moment, i més amb els col·lectius que estem nosaltres, doncs, de molt d'angoixa i molt de patiment. I amb el tema de la pandèmia, doncs, tot això encara és més present. Aleshores, la nostra aposta entra dintre de més el que seria l'escolta i el treball més centrat en la persona, de poder dedicar i prioritzar molt aquests aspectes, ja que, bueno, m'escolteu, no? Sí. De poder dedicar-li molt de temps nostre a poder fer aquest suport a les famílies. Si no només a través nostra, sinó també a través de tots els professionals amb els que treballem. Aquesta és la nostra prioritat, no? des de l'acció social. Una mica seria això. Estic d'acord també amb tot el que han comentat els companys i les companyes.
Elias, no sé si quieres añadir algo.
Dos cosas. El tema es muy profundo desde el punto de vista tanto social como desde el punto de vista personal de cómo vivimos o cómo podemos vivir mejor, ¿no? Y lo del bienestar y lo de la felicidad evidentemente es muy, muy difícil de catalogar, ¿no? Pero hay dos cosas que a mí se me ocurren y que tienen que ver con la vida cotidiana más que nada, ¿no? Que son la vida cotidiana de muchas personas que viven en situaciones complicadas y no solamente desde el punto de vista de su estado de salud, sino desde el punto de vista de las dificultades para llevar una vida normal, ¿no? En mi caso yo trabajo con personas que viven en Latinoamérica y tienen situaciones económicas y políticas y sociales muy, muy complicadas, muy diversas, y entonces cómo hacer para que la cuestión de las dificultades que tiene la sociedad donde vivan o donde viven no les afecte de tal forma que no logren diferenciar, que esta es una de las cosas, diferenciar lo que son problemáticas propias que puedan llegar a tener con las problemáticas de la sociedad que están viviendo. Y entonces ahí hay una línea muy delicada que me imagino que los profesionales trabajan todo el tiempo, porque es una línea muy, muy delicada de cómo ayudamos a, entre comillas, separar, aunque no hay una separación tal cual, pero de ayudar a separar las cosas como primera cuestión de lo que es un intento de bienestar propio con la participación en una sociedad en la que están participando. Esta cuestión me hace pensar en dos cosas. Por un lado, y lo veo todo el tiempo, ¿no?, que muchas personas se hacen cargo de esa sociedad y lo incorporan como parte de sus cuestiones. La culpa es una de ellas, ¿no? Sienten culpa por el país, por el país, por la sociedad, por el lugar, por el barrio, por las dificultades que hay en la escuela o lo que sea, y se hacen casi cargo de eso que pasa, por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que creo que comentaba Francés en algún momento, bueno, pero que lo han planteado ahora, que tiene que ver con el tema de la sociedad del bienestar, ¿no? Yo esto no puedo dar una precisión, pero sí quiero plantear algo. Yo creo que las sociedades que tienen un mejor bienestar, independientemente de las situaciones económicas, esto lo recalco, independientemente de las situaciones económicas, están mejor cuando hay grandes acuerdos, cuando la sociedad consigue grandes acuerdos, acuerdos que son, digamos, base para esas sociedades, ¿no? Y las sociedades que van mal son las que se polarizan, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en el mundo. El mundo está muy polarizado, y prácticamente no creo que haya un rincón en el mundo donde no haya, perdón que lo diga de esta manera, un Barça y un Madrid, ¿no?, en este sentido. Y eso a las sociedades no les hace bien. La falta de acuerdos a nivel estructural y a nivel político, ni hablar, no les hace nada bien, porque pone a la gente en una situación de indefensión y por otro lado de no saber en dónde estamos. Y no saber en dónde estamos, con tranquilidad me refiero, genera no sé si es otra dolencia, pero que sí es evidente que a las personas les afecta muchísimo el lugar donde viven. Entonces, estas dos cosas que quiero plantear, que son, por un lado, los grandes acuerdos, cómo ayudan a ese bienestar, ¿no?, social, y por otro lado, cómo hacer para que, en un caso de en general, pero cómo nos logramos como mínimo hacer una pequeña burbuja para en los lugares en donde tenemos situaciones muy complicadas, o también en la vida normal, en cualquier lugar, no pasa. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte la sociedad a nosotros mismos, ¿no? Son cuestiones que me gustaría y que son cotidianas aparte, porque no es que estoy hablando de algo que es teórico, es algo práctico y concreto que vivimos cada día los que trabajamos en salud mental.
Gracias, Elias. Veo que vas sintonizándote con el abrir melones. Tan típico de este espacio. Por un lado, el tema de la democracia, ¿no? Es un tema que ahora mismo está bastante abierto aquí en España, ¿no? Si realmente tenemos una democracia o no, esa democracia representativa extrañamente liberal que de repente nos hemos dado cuenta que...
Lo que pasa, Sandra, que el común de las personas, y no tiene que ser política la persona, tiene que con que hables con cualquier lugar donde va, hay un argumento que recorre permanentemente, que son la falta de acuerdo de aquellas cosas que son básicas, porque que no nos pongamos de acuerdo en cómo gastamos el dinero, ¿no? Para unos dirán, bueno, gastamos más en salud, y otros dirán gastamos menos, otros dirán vamos a hacer obras faraónicas y otros dirán no. Pero en cosas muy básicas no hay acuerdos, y eso es lo que a la gente común le afecta de una manera muy importante. Y entonces eso a muchas personas le genera esa incertidumbre que cómo explicas, cómo ayudas a argumentar que no, que tienes una vida, no, que bueno, que entrénate. Entonces cuando te dice sí, me entreno, ¿para qué? Para un país, perdón que voy a decir una mala palabra, pero un país que, bueno, no la voy a decir, pero un país muy 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 complicado de donde vivir, y entonces eso es algo que me importa que se considere, ¿no?
No sé si es posible que no nos afecte, ¿verdad? Aunque el otro día Fran nos recordaba que precisamente en un entorno en el que un país había sufrido un conflicto bélico, la gente se consideraba feliz. Así que
eso será...
Tenemos a Francesc esperando turno, pero adelante.
Chocamos un poquito con el compañero, ¿cómo se llama?
¿Elias?
No.
José.
Lo que yo dije es que, paradójicamente, en un lugar donde estaba pasando todo esto, y además con una muestra de bastante calidad, que si estas cosas están sesgadas, había pasado eso. Y mi hipótesis no es que la gente fuese feliz, sobre todo en las zonas estas de Bucaramanga, donde había mucha guerrilla y tal, porque había habido mucha muerte, sino que cuando le preguntas a alguien explícitamente por la palabra felicidad, por lo menos en culturas latinas, en cierta parte de Latinoamérica andina y no sé qué, la gente tiene una especie de obligación de decirte que están bien. No que se sientan felices. Por mucha gente sí, ¿eh? Pero dudo yo que realmente se sintiesen más felices que otros países que están disfrutando de otras...
Ese poder de adaptación...
Es la felicidad, uf, tal, pero ahí hay un sesgo de deseabilidad social clarísimo, ¿eh? Sí. Clarísimo. Por eso puse el ejemplo, porque yo dije... El problema de la felicidad es que es demasiado sensible, demasiado vulnerable a la deseabilidad social, cuando lo preguntas explícitamente.
Sí, pero también es cierto que tenemos un gran poder de adaptación en las personas y que llegado un cierto momento donde el entorno es muy homogéneo en ciertas características, aunque sean en negativo, estamos bien, parece que estemos bien, porque se podría estar peor. No sé, Francesc, tenías mano pedida.
Bueno, siguiendo con estas cosas que dice Eiroa, podemos recordar que en los años 80 había un gran lema para muchos españoles que era: contra Franco vivíamos mejor. Querría seguir con lo que decía Helios, que me parece muy oportuno, ¿no? Faltan acuerdos. Hay algún sociólogo que con mucho criterio dice que a partir de los años 80 hay una fractura de la verdad en Occidente. ¿Qué quiere decir el sociólogo de turno cuando dice una fractura de la verdad? Es que hasta los años 80, más o menos, la sociedad moderna funcionaba a partir de grandes relatos y grandes ideales. Y por lo tanto, con grandes ideales se conseguían grandes relatos y una buena distribución de los ciudadanos. Los que estaban a favor de ciertos ideales, los que estaban en contra de ciertos ideales, los que se encontraban juntos en relación a nuevos ideales, etcétera, etcétera. La población en general estaba repartida a partir de ideales y solo habían pequeños restos de población identificados como enfermos, como anómicos, como intratables, etcétera, etcétera, pero eran colectivos menores. A partir de los años 80, los ideales decaen y los grandes relatos decaen. Y entonces nos encontramos con una nueva sociedad donde cada uno tiene o siente sus pequeñas verdades. Y no hay una identificación a grandes relatos, sino más bien a relatos donde cada uno sectoriales, tiene o siente sus pequeñas verdades. Relatos de cada sector. Del sector tal, del sector cual, del grupo tal, del grupo cual, etc. Esto hace que la conversación ya sea de otra manera. Estoy totalmente de acuerdo con Helios de que nos interesa generar grandes conversaciones para que protagonistas, coprotagonistas, especialistas, políticos y otros acuerden algunos asuntos que son de vital importancia para aquellos que están de alguna manera privados de una mejor relación con los otros, por las razones que sean, ¿no? Por lo tanto, la precarización de las personas, que tiene que ver con la caída de ese relato único que teníamos antes, precisa de que en cada lugar de vida, como decía Alex en su tarea de acción social, se pueda mantener conversaciones entre protagonistas, coprotagonistas, especialistas, políticos y otros, para tener en común algo, para construir un común, un en común. Hola, Josep. Bon dia.
Sí, et sentim, Josep? Si li dones el micro...
Ara. Bon dia. Perdoneu, és que estava donant una classe i no m'he pogut connectar abans.
Benvingut.
Gràcies.
Molt bé. I ara, seguint en el mateix, però obriré un... Perquè normalment ens dirigim sempre a la població, tot i que tot afecta i tot s'extén. Però m'agradaria incidir directament en el col·lectiu més jove. Nens, joves, adolescents, tenim un problema mundial, se'ns estan suïcidant. Em sembla que no hi ha relat per ells i per elles. Com podem educar en el benestar? Com podem acompanyar aquestes persones a descobrir un món que potser ara mateix no ens és grat en moltes coses, no? En molts aspectes, però a fi de comptes és el que tenim i que potser la millor opció és posar-hi mans a l'obra en quan sigui possible. Però, mentrestant, potser hem d'acceptar el que hi ha i sobreviure tal com puguem. No ho sé. Si algú en té alguna idea pensada, endavant, Fran.
Creo que aquí es cuando puedo meter la cuña de lo de Bután. Bután es un país muy peculiar, muy pequeñito, bastante pobre, y de estos que, bueno, decidió hacer un giro, ¿no? Un giro interesante, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Por cierto, Francesc, fui militante del Partido Comunista y sé perfectamente el tema este de contra Franco vivíamos mejor, los camaradas así de 50 para arriba no paraban de contarlo. Pero ahí hay un tema. Yo me puedo creer que una persona que estuviese en las FARC y estuviese a gusto en el ELN o algo así, viviese mejor en esos tiempos, porque tenía un sentido de vida. Lo que yo no me he terminado de creer es que la gente que eran víctimas pasivas, tanto de guerrilla como de paramilitares, fuesen felices. Porque esa gente no le daba ningún sentido a su vida el estar en medio de ese sin razón que pasó en Colombia en esos tiempos. Entonces, y esa gente era la que mayoritariamente podía responder a esa encuesta, porque evidentemente no creo que los del ELN tuviesen un teléfono fijo para responder al encuestador. Con lo cual, o sea, sé que la estadística, cuando la haces así tan grande, está muy sesgada y tal, pero no sé si me entendéis que es muy difícil que Colombia en esos tiempos, en esos departamentos, Cundinamarca, donde había tantas desapariciones, fuesen tan felices. Sobre todo los que no eran agentes del conflicto. Pero bueno, vayamos a Bután, que es un país más...
¿Tú sabes, Fran, que la estadística es un asunto universitario en el que se entretienen muchos universitarios y otros?
Haciendo un poquito el mongolo, también... Compartimos esa visión, pero cuando tienes tanta muestra, a veces hay que pensar un poco por qué pasan las cosas. Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de seguridad social. Pero bueno, Bután ha cogido una cosa que además, por el tema de la educación en bienestar y todo esto, creo que es bastante, es como un concepto muy pedagógico que también se intenta introducir en las escuelas, con lo cual creo que puede servir para aquí. Se llama Felicidad Nacional Bruta. Mal utiliza la palabra felicidad, mal, pero bueno, propagandísticamente, marketing, bien, tuvo éxito. Tanto éxito, esto se lo inventaron, ¿no? Un tal Jigme Singye Wangruk, no sé qué, que era el rey de Bután en el 72, pero tuvo un apoyo de mucho econometrista y tal, y básicamente la cosa iba de sustituir al Producto Interior Bruto como marcador de bienestar de un país o de desarrollo de un país, ¿no? Entonces la cosa va de medir variables tan inesperadas en econometría y en estas cosas como bienestar psicológico de la población, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida, o sea, aquí que algo de esto hay, y gobierno, además, algo de esto hay explícito en una parte e implícito en las demás. Es muy difícil que en un país donde está muy mal de dinero, el uso del tiempo sea maravilloso, porque te va a venir una superpotencia y te va a poner a hacer pantalones vaqueros. Con lo cual, 12 horas al día, o 14 o 16, con lo cual, todo influye un poquito. Pero bueno, si medimos la cosa más en global y lo utilizamos en las políticas económicas, la teoría es que la cosa iba mejorando. Bután hoy en día no es un país muy rico, pero sí que ha tenido algunos efectos positivos de la implementación de este concepto en sus políticas públicas. Es decir, esto se tiene en cuenta, pues igual que aquí con la prima de riesgo, todas estas cosas, ¿no? Pues allí también, ostras, ha bajado el índice este de felicidad tal. Entonces, deberíamos hacer algo. O sea, los políticos hablan de ello, que es algo interesante, ¿no? Simplemente quería que lo supieses y que, aunque se llame felicidad, para mí es más bienestar individual, social, psicológico, psicosocial, una mezcla de bienestares, y es muy interesante. Interesante, criticable por algunos lados también, bueno, podemos entrar ahí en tanta profundidad, pero que sepáis que hay un país que rige sus políticas públicas por estos parámetros.
Gracias, Fran. Aprovechando que ha llegado Josep y que están Esther y Josep hoy en la sala, les voy a preguntar sobre los SEAIA y los SEAP.
¿Perdón, sobre los?
El SEAIA y el SEAP, que comentava l'Esther, que en sou coordinadors, i em sembla que és una proposta també interessant a comentar.
Que no té res a veure amb la joventut ara, això, eh?
No.
Ja ho ha explicat l'Esther, això? És
que no, encara no.
Bueno, perquè comenci l'Esther i seguiré jo. Escolta, parlem en català o en castellà o...?
Com cadascú se senti més còmode, Josep.
Però tothom l'entén al català o...?
Sí.
Vale, d'acord.
Ah, Josep, no sé si comentaves tu o...
No, comença tu.
Abans comentaves, no?, una mica on estava, doncs, la vessant de benestar social amb temes d'infància i d'adolescència, i nosaltres en el CEAP també tenim tot el col·lectiu de gent gran quan està patint situacions de maltractament. Per tant, vull dir, aquí el tema del benestar realment... que realment està molt lluny, no?, una situació de benestar, d'estar bé, benestar com està bé. Primer perquè, bueno, si comencem pel tema de gent gran, doncs realment amb tot el que portem de Covid ha estat un moment importantíssim per a aquest col·lectiu, importantíssim per les poques cures, no podem dir per les cures, sinó per les poques cures, per les no cures, per les situacions que ens han arribat, i que quan ens hem posat a treballar, algun col·lectiu fins i tot ha dit, ha arribat a explicitar, de dir, bueno, aquesta persona té 80 anys, d'alguna cosa s'ha de morir, al qual li dic que... Què estem dient, no? Vull dir, què estem dient des d'un col·lectiu, per exemple, de salut? Què s'està dient? Quin és el missatge que s'està donant, no? Ens hem trobat amb coses realment molt dures, molt i molt dures. Si nosaltres ens ho trobem com a professionals, què no serà per la persona que realment ho està patint? Aquesta seria, bueno, Josep, després... acabem de donar potser més detalls. Amb tot el tema d'infància i adolescència, tu, Sandra, abans preguntaves, no? Vull dir, on està el benestar en aquí. Doncs difícil, perquè la primera cosa que potser també ens hauríem de preguntar és on està el benestar a nivell dels adults, de les persones adultes, no? I a partir d'aquí el reflex el tenim amb els nens, no? Els CIAIES també treballen en situacions de maltractament a la infància i bueno, el tema del confinament ha sigut realment complicat, molt difícil per moltíssimes famílies, tant partint des de temes d'espai fins a temes de relació, segur que l'Àlex també em pot dir un munt de coses, i realment no sé, sincerament, vull dir, no sé on està el benestar aquí, quan això ja posat amb edats ja una miqueta més enllà, ja no tant amb infància sinó amb adolescents i joves, hi ha unes trajectòries de vida bastant truncades, no? I molt difícils. I això, doncs, bueno, això té repercussions tant cap a ells mateixos com també cap a les pròpies famílies. Així dit molt ràpid, Josep?
Ah. A veure, aquí hi ha dues qüestions, que és com parlar de les dues edats, franges d'edat extremes, no? La població infantojuvenil i la població major de 65 anys, no? El que ha passat, sobretot en els primers mesos de la pandèmia, és una situació d'un clar edatisme. Entenem per edatisme el que explicava ara l'Esther. Nosaltres hem tingut discussions molt fortes amb professionals de la salut que han dit això exactament. Bueno, total, aquesta persona té 80 i escaig d'anys i un dia se la troba morta, no té cap mena de rellevància, d'alguna cosa s'ha de morir. I el millor del que s'ha mort és d'un maltractament. D'un maltractament en forma de negligència, en forma d'agressió física, en forma d'una no administració de la medicació o en forma d'un espoli econòmic, no? I per tant, quan passen coses d'aquest tipus, quan es posa valor a la vida humana en funció de l'edat i de l'estatus social que un té, es posa un preu, no? Posa un preu, hi ha economistes que posen preu a la vida, no? En funció de l'edat que tens i de l'estatus social en el que estàs, doncs la teva vida té un preu, no? Això ja existeix, no? Aquesta discriminació, el fet de que el coronavirus hagi fet estralls bàsicament amb persones majors de 65 anys i vivint en condicions no massa dignes en molts centres geriàtrics, en moltes residències, ja és indicatiu de quin tipus de discurs neoliberal està marcant la vida d'aquestes persones. Ja és indicatiu d'això. Després, ara, tot això s'ha intentat corregir, hem de començar a vacunar amb la vacuna de Pfizer i després aquesta vacuna una mica estrombòtica d'AstraZeneca, però bueno, començarem a vacunar la gent gran i d'aquesta manera baixarem la mortalitat a les residències i d'aquesta manera podrem recuperar vots, hauríem d'afegir. D'aquesta manera recuperem els vots que hem perdut com a conseqüència del desprestigi perquè el Departament de Benestar Social doncs, bueno, ha tingut que fer front a una situació que no era justa ni era digna, no? Dit això, això per una banda. I pel cantó de la joventut, ja abans de la pandèmia sabíem que un percentatge molt elevat, superior al 40% de la població jove, no té accés al món laboral. No té accés al món laboral. I quan de tant en tant TV3 entrevista el senyor Santiago Niño Becerra, el Santiago Niño Becerra ho té molt clar, aquí sobra gent. I quan sobra gent vol dir que hi ha molts joves que no tindran en cap moment accés al món laboral. Aleshores, joves que s'han preparat més o menys, millor o pitjor, no? Però que tenen una sèrie d'expectatives respecte al que ells, a quin tipus de vida ells voldrien, i que són unes expectatives que també estan condicionades pel discurs neoliberal, resulta que aquests joves no tenen accés al món laboral i, per tant, tampoc tenen accés a aquest poder adquisitiu que els hi permetria tenia l'últim model de l'iPhone, tenia l'últim model de la tablet, pagar les quotes de Netflix, etcètera, etcètera, etcètera. Els que atenem a infants i adolescents sabem que un dels principals motius de consulta és l'ús de les pantalles i que les famílies diuen que, primera, el seu fill només està interessat en videojocs, que no té cap mena d'interès en els estudis i que, a més, cada dos per tres els està demanant diners per comprar-se la nova versió del Minecraft o del Call of Duty o del Fortnite. Bueno, aquesta és una realitat. És a dir, és una realitat d'un sector juvenil considerable. En aquests moments sembla que ja arriba el 48% de població jove que no té accés al món laboral, però que han crescut en unes expectatives, no? dintre d'un discurs que vincula felicitat i benestar amb la possessió d'objectes diversos, objectes gadget, no?, que tenen unes característiques molt concretes. És a dir, per què molts adolescents prefereixen la relació online a la relació presencial? Per què molts adolescents estan junts, es comuniquen a través del mòbil, quan en realitat estan a 2 metres de distància un de l'altre? Jo aquestes escenes les he vistes, eh? No m'estic inventant res. Per tant, això ens està indicant que l'èxit de les pantalles, entre altres coses, nosaltres ara farem d'aquí un temps un congrés sobre aquest tema, ve marcat, entre altres coses, per aquesta satisfacció immediata que proporciona la pantalla i que no es dona amb la relació presencial. I per tant, aquí tenim, insisteixo, un sector infantojuvenil que vincula la seva idea de benestar i de felicitat a uns determinats tipus d'objectes, habitualment cars, no?, que moltes vegades aquests objectes estan finançats per les famílies, però que ells, com a conseqüència d'un no poder adquisitiu, no podran adquirir. I aleshores hauran de readaptar les seves expectatives a una realitat, no?, que no és únicament una realitat de no tenir accés al món laboral, sinó que és una realitat de que molts d'aquests joves no tenen sentiment de pertenença al col·lectiu. Això, amb estudis que hem fet en determinats barris de l'àrea metropolitana, ho hem vist molt clarament. És a dir, hi ha molts joves que no tenen sentiment de pertinença. I això no solament és un factor de no benestar, és un factor de malestar, sinó que a més és una font de conflictes. Però bueno, m'aturo aquí per no ocupar més temps.
Moltes gràcies, Josep. Endavant, Francesc.
No puc deixar d'estar en acord amb el que diu l'Ester i amb el que ha anat matitzant el Josep. Els adolescents i joves no se'ls espera en el món actual més que com a consumidors. Curt i ras. Voldria fer alguna precisió sobre el que podríem dir de manera ampulosa, amb paraules majúscules, un dels reptes de la salut mental comunitària per als adolescents i joves, en la que alguns especialistes estem investigant i esperem que arribi a bon port compaginar algunes idees i alguns dispositius. Un dels grans reptes actualment en relació a adolescents i joves és la urgència. O sigui, la premura que tenen alguns adolescents i joves per trobar alguna presència orientada en moments en els que les coses se'ls hi en van de les mans. Els serveis d'urgències que tenim a l'actualitat a Catalunya, que són molt bons per moltes coses sanitàries, no acostumen a ser adequats per la salut mental. I la xarxa del programa de salut mental no té l'agilitat per respondre on time. Per tant, ens interessa trobar la manera de facilitar a uns pocs adolescents i joves, no masses, que tinguin la possibilitat de trobar presència orientada i especialitzada, presència clínica de formació estricta en aquests moments de la urgència de l'adolescent i del jove. Ho diré en paraules de la llengua tècnica del moment. Els estats mentals del risc, els SMART, dels adolescents i joves precisen de que es vinculin a la xarxa d'una altra manera que no és la urgència actual ni la visita en el CESMI. Una altra manera, no dic que n'hi hagi una única, dic que tenim que explorar com facilitar això de manera diversa a les grans conglomeracions humanes que són les ciutats, en les grans xarxes humanes que és l'àrea metropolitana i d'una altra manera a les comarques i vegueries de Catalunya. No crec que hi hagi que trobar una única sortida. L'actual PAISAMEC, un programa liderat per la Magda Casamitjana per, entre altres coses, respondre a les noves complexitats, a tenir cura de les noves complexitats dels adolescents i joves, necessita un previ, que és que tractem d'una altra manera la urgència de l'adolescent i del jove. La urgència de l'adolescent i del jove és cada vegada més tràgica, perquè ens els trobem ja no tirats, sinó absolutament desnortats. I per què passa això? Perquè en els previs no han tingut l'oportunitat de demanar d'una altra manera, no si estan bojos o no, si tenen un diagnòstic o no, si estan escolaritzats o no, si estan, diguem-ne, identificats per la xarxa social o no, res. Sinó que no han trobat la manera de que alguna presència especialitzada clínica els hi digui: has arribat a un bon lloc, parlem-ne. Anar avui dia per part d'un adolescent o d'un jove a la urgència clàssica no li desitjo a ningú. És un verdader embolic. A no ser que el risc vital sigui determinat. Per tant, la xarxa de salut mental, les iniciatives territorials, les iniciatives dels pobles i de les ciutats de Catalunya necessiten repensar aquest assumpte. Des del nostre punt de vista, d'alguns recercadors, Josep n'és un, l'Ester n'és un altre, ens sembla que necessita una altra literatura.
Gràcies, Francesc. Ja tenim aquí el territori, Àlex. Les famílies que es trobin en situacions com les que comentava en Francesc, de màxim redactat, suposo que aniran directament al que és més sanitari, però és a dir, al CAP, a preguntar directament quines opcions hi ha. Però quan veiem que els nostres nois i noies estan en aquest espai de desnortament, com deia en Francesc, què podem fer?
Bueno, des de la nostra perspectiva, estic d'acord amb bueno, que aquests mesos pues, han estat, bueno, tot aquest any ha estat molt dur per als joves, no? En situacions molt complexes, no? Amb integrament, amb l'accés a la cultura, no? des de sense accés a la relació, a la socialització. Aleshores, nosaltres ens estem centrant ara doncs, a recuperar tots aquests espais de socialització que puguin treure'ls una mica d'aquesta immediatesa que estàvem parlant, no? Des d'aquí doncs, ens posem en el municipi doncs, de bastants professionals que ens donen un cop de mà en aquest aspecte, no? Tant a Medi Obert, que treballen en el carrer, al cos de carrer, després també hi ha no, bueno, orientadores també escolars, des de l'escola, des de les diferents vessants i perspectives doncs, intentar abordar doncs, tota aquesta sèrie de problemàtiques i ens estem centrant molt en això. No? També tenim un equip que es diu CIS, que també estan entrant.
Comienza Mate Tango y Folclore. Arrancó el domingo, Nano Pereira. Muy buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué hay, Gustavo?
Aquí a quien les habla, Gustavo Carreras, y aquí en compañía del amigo Nano Pereira. Estamos dando comienzo hoy al otro dominguito más, Nano.
Eso es, pues. Otro dominguito más y estamos aquí al pie del cañón, como
claro,
se dice.
Claro, en la 91.6 FM ahí. Del Prat Radio y en combinación con la 87.9 FM de La Nueva, aquí estamos en Mate Tango y Folclore intentando pasarlo lo mejor posible, Nanu, como siempre.
Claro que sí, pues. Hoy venimos cargados con muchas cosas, ¿no?
Sí, hoy estamos llenitos como autobús para el centro, decía uno. Sí, sí. Hoy estamos a nada, un pasito de hemos pasado el Día Internacional de los Trabajadores.
Ay, sí, sí.
Y hablaremos un poquito de ello también. Bien.
Muy
y
bien, pues.
Tenemos una entrevista, una llamadita por teléfono interesantísima, ¿eh?
Muy bien, pues.
Una cantante uruguaya espectacular, ¿eh? Así que
perfecto.
Pero como siempre vamos a empezar condecorando como siempre el comienzo. Hemos dejado el folclore, hemos dejado esto y ahora vamos volvemos un poquito al feedback, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? Así, el tuyo y el mío, ¿no?
Ah, vale,
el tuyo, perfecto. Y el mío, ¿eh? Vamos a escuchar a Carlos Gardel.